Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
D'idees en poc temps al barri de Gràcia. Després que s'anul·lés el primer per decidir com havia de ser el passeig sorgit del soterrament dels ferrocarrils, ara els veïns han de dir la seva sobre el futur de l'antiga fàbrica Cellers i Déu, de titularitat municipal. Les votacions es poden fer fins aquest divendres i els veïns poden triar entre 6 projectes diferents. El vocal d'urbanisme de l'agrupació de veïns de Gràcia, Josep Miquel Casanova, ha apuntat quins aspectes tindran en compte a l'hora de votar.
Estan amb conceptes d'accés, com en conceptes de paisatgístic, com en conceptes d'impacte visual, aquest tipus de, i la funcionalitat dels edificis i d'aquests espais concrets. Tot això és un conjunt d'elements que són els que passaran més.
Tot i que el resultat del concurs no és vinculant, el jurat encarregat de triar la proposta guanyadora tindrà en compte la voluntat dels principals afectats a l'hora de prendre la decisió final. És dimarts 14 de gener, aquí comença el Notícies Migdia.
Titulars.
Poden instal·lar comptadors socials mentre no es modifiqui el reglament del servei de subministrament d'aigua. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, així ho ha confirmat avui aquesta emissora des d'Aigües de Sabadell i l'Ajuntament. El director de clients de la companyia, Josep Escartín, assegura que la pilota és a la teulada del govern.
El camí aquest l'hem de trobar en el canvi del reglament i en garantir també que qui sigui propietari d'aquell habitatge doncs estigui informat de que es posarà en el seu moment un comptador per necessitats socials. És a dir, això el que segur no pot ser és una barra lliure.
El debat sobre si es poden o no col·locar comptadors d'aquest tipus neix arran del cas de la maternitat d'Elna, un bloc ocupat del barri de Covadonga sense subministrament, segons va denunciar la PA fa uns mesos.
Lledoners acorda un permís de 48 hores per al sabadellenc Jordi Cuixart i també per a Jordi Sánchez.
Un permís que haurà de ratificar la Generalitat. El centre penitenciari ha autoritzat el permís un cop tots dos han complert una quarta part de la pena de presó, 9 anys per sedició, tal com recull el segon grau fixat per la Secretaria de Mesures Penals. Cuixart i Sánchez són a la presó des del 16 d'octubre de 2017.
El Sabadell té la sisena millor defensa dels 80 equips de segona B. El grup 3, només l'Olot, té millors registres al darrere.
Si es té en compte més que bona part d'aquests equips han disputat un partit menys, ja que demà alguns es juguen diferents partits de la darrera jornada. A partir de les dues, al programa Hotel Suís posarem la lupa en aquestes estadístiques defensives de l'equip que dirigeix Antonio Hidalgo.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Quina és la situació que ens espera de cara a les pròximes hores? Ens l'acosta el Jordi Mateo des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Tenim un cel força serenat a tota Catalunya, amb l'excepció novament de punts de ponent, on els estrats baixos deixen el cel força ennuvolat. Es preveu que al llarg de les properes hores tinguin tendència a trencar-se. A la resta, en general, al llarg de la tarda es mantindrà aquest predomini del sol, però amb algunes bandes de núvols que aniran arribant sobretot pel sud-oest del país i també amb una lleugera pujada de la temperatura. De cara a la jornada de demà dimecres, hem d'esperar que continuïn arribant núvols salts que seran més abundants, fins i tot seran més abundants al final de la jornada, quan també arribaran alguns de mitjans, sobretot a l'oest de Catalunya. Novament tindrem alguns estrats baixos o alguna boira a punt de ponent, sobretot a primera i última hora de la jornada. Pel que fa a la temperatura, demà hem d'esperar valors similars o una mica més alts als d'aquest dimarts. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Aquesta hora s'ha circulat amb tranquil·litat a les carreteres més properes a Sabadell. Només cal destacar una incidència a aquesta hora, en aquest cas a la Ronda Litoral a Barcelona, on es produeixen retencions de fins a 5 quilòmetres en sentit Nus del Llobregat. I quina és la situació? El transport públic ens ho explica des del Transmet el Javier Arjona. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs hem d'advertir els usuaris de la línia R3 de Rodalies de Catalunya que per una incidència ja resolta hi ha afectacions importants a tarda a freqüència en aquesta línia. Tot i això, el servei s'està recuperant progressivament. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot en moment de Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Bon dia. Passant pràcticament 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els veïns del barri de Gràcia podran votar fins aquest divendres els 6 projectes finalistes per rehabilitar la fàbrica de Cellerers i Déu. Les propostes han estat seleccionades per un jurat amb representació veïnal, tècnica i política. Es pot participar a través del portal decidim.sabadell.cat i es poden veure tots els projectes en una exposició al Centre Cívic de Gràcia. Tot i que la consulta no és vinculant, els resultats seran traslladats a la pròxima reunió del jurat, que té com a finalitat la selecció de la proposta definitiva per a aquest edifici patrimonial. Els veïns, per la seva banda, Pere, ja han assenyalat que hi volen una biblioteca.
Sí, les votacions populars del concurs d'arquitectura per definir el futur de Cellerers i Déu es van obrir el passat 7 de gener, però ha estat poc difós per l'Ajuntament de Sabadell. L'objectiu és donar a conèixer els 6 projectes més destacats que ha seleccionat un jurat. Ara, el veïnat del barri de Gràcia pot consultar les propostes al Centre Cívic i indicar quin és el projecte que vol pel futur equipament. Un espai que s'ha de dedicar a la inclusió social i la lluita contra la pobresa a través de la formació en tecnologia i la creació de noves empreses. Així ho diu a les dades del contracte, tot i que els seus usos encara s'han d'acabar de definir. Ho reconeix el portaveu del govern, Pol Gibert.
L'objectiu d'aquest edifici de Cellerers i Déu, com bé sabeu, és una conjunt de naus històriques i patrimonials que l'Ajuntament va adquirir recentment en anterior mandat. L'objectiu és rehabilitar-los per tenir un objectiu d'innovació social i altres usos que encara estan per decidir. No? Com sabeu, és un espai molt ampli, segurament donarà joc a diferents tipus d'usos.
La rehabilitació del conjunt fabril té un pressupost de més de 300.000 euros que es finançaran en part a través de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Europeu, l'EDUCI. Amb aquests fons es pagarà la primera intervenció, que serà la rehabilitació d'una nau en molt mal estat. La fàbrica Cellerers i Déu va ser comprada per l'anterior govern per un preu de 4,5 milions d'euros en un moviment per recuperar el passat tèxtil de la ciutat i convertir-lo en patrimoni. Una iniciativa que els veïns del barri comparteixen i que demanen que es posi en valor, concretament fent que el nou complex estigui integrat al barri. Josep Miquel Casanova és el vocal d'urbanisme de l'agrupació de veïns.
Una de les coses que reivindiquem, i aquest seria un lloc perfecte, és la biblioteca pel districte 5è. Pensem que un d'aquests mòduls és molt pertinent per complir aquesta funció. Hi poden anar altres coses, no diem que no, estem oberts al que es pugui parlar, però bueno, entenem doncs, que clar, elements que poden ajudar són elements que realment de concurrència pública.
De moment, l'Ajuntament va acordar a l'abril que destinaria un magatzem de Cellerers i Déu pel rebost solidari que abandonarà la seva seu a Torre-romeu. De totes maneres, com que la fase deliberativa no es tancarà fins al 31 de desembre, pot ser que l'entitat requereixi un nou emplaçament abans de la rehabilitació de la fàbrica de Gràcia.
I del barri de Gràcia marxem farà ara fins a Sol i Pedrís perquè l'Ajuntament de Sabadell iniciarà converses amb la foneria Sunyer del carrer Balmes i també amb els veïns afectats per l'activitat d'aquesta empresa, tot plegat després que aquests hagin començat una protesta setmanal cada dia dilluns a les 7 del vespre davant de la seu de la Metal·lúrgica. A més, en la concentració d'ahir es van mostrar disposats a portar la qüestió del tancament de la instal·lació al ple municipal del mes que ve.
Les protestes fa 20 anys que duren, que és l'edat que té la pancarta que hi van desplegar en el tall de trànsit de 10 minuts que van protagonitzar per reivindicar les seves protestes. Ernest Espinós, membre del moviment veïnal del Sud i també de la comissió d'afectats per la foneria Sunyer, diu que se'n passen les partícules emeses.
Avui que estan sortint doncs, que el medi ambient està tal com està, que volen retirar els cotxes, i etcètera, etcètera, resulta que tenim aquí una fundició que ens està envenenant, que està tirant partícules, diguéssim, en l'aire, partícules negres que són de la fundició, que nosaltres les anem tragant, no? Per tant, és un tema d'aquells ja, diguéssim, que hem demanat a l'Ajuntament que d'una vegada per totes ja que es posi les piles i comenci doncs, a dir-los aquesta empresa que comenci a retirar-se d'aquí del casc urbà, no?
Amb la moció que presentaran, demanen a tots els polítics que compleixin el compromís que van adquirir en un acte de campanya electoral a Sant Oleguer de fer fora la foneria en un període breu de temps.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. L'Ajuntament de Sabadell haurà d'actualitzar el reglament del servei de subministrament d'aigua per poder instal·lar comptadors socials. Així ho ha aclarit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio Josep Escartín, director de clients d'Aigües de Sabadell. Escartín recorda que és competència de l'executiu local impulsar aquesta modificació, i és que, del contrari, Caça té les mans completament lligades per col·locar aquests comptadors.
Josep Escartín ha fet aquest aclariment després que ara fa uns mesos la plataforma d'afectats per la hipoteca acusés la companyia i l'equip de govern de no garantir un servei bàsic com l'aigua a la maternitat d'Elna, un bloc ocupat per dones amb fills al seu càrrec al barri de Covadonga. El director de clients d'Aigües de Sabadell ha lamentat que s'hagi volgut posar en el centre del debat a l'empresa que presta el servei quan la competència per fer possible la instal·lació de comptadors socials depèn directament de l'executiu local.
Legalment la companyia no pot, i és veritat que a vegades ens ha, entre cometes, jo dic molt dolçament, tocat el rebre quan no hem pogut posar comptadors d'aquest tipus, però és que no els podem posar perquè no hi ha cap norma habilitant en aquest sentit. Què hauria de passar? S'hauria, en aquest sentit, de canviar el reglament. Aquesta és la realitat. Però sí que estic molt d'acord amb vostè, que és una cosa que s'hauria de buscar una solució, perquè probablement en alguns casos genera una inquietud a moltes persones.
Malgrat que des de la companyia comparteixen la necessitat d'abordar la problemàtica per donar resposta a aquest tipus de situacions, Escartín ha assenyalat que els canvis no es poden fer a la lleugera i que caldrà motivar molt bé en quin tipus de casos es pot instal·lar un comptador social.
És una qüestió de dos dies. Ara hi ha gent que li ha vingut molta pressa, però que aquesta competència, no ara, sinó ara, i 4 anys enrere, i 8, i els que siguin, sempre han estat competència municipal de resoldre-la. I moltes vegades s'ha volgut posar la companyia aquí al mig, quan realment la companyia no pot fer res. És més, la companyia el que no li agrada és veure el patiment de la gent.
Fons municipals han aclarit a aquesta emissora que ja està en marxa el procés administratiu per abordar aquesta modificació del reglament del servei de subministrament d'aigua. Uns canvis que es volen consensuar tant amb la companyia Aigua de Sabadell com amb la resta de grups, així com entitats socials com la PA.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Un infermer del Taulí impulsa un nou sistema per millorar el procés de contenció d'un malalt en estat alterat. Es tracta del Safety Hack, un dispositiu que registra i processa les dades del moviment del pacient mentre està contingut en una llitera per saber quin és el moment adequat per alliberar-lo. L'objectiu del sistema, que abans de l'abril entrarà en fase d'assaig clínic, és aportar dades objectives sobre aquests processos i evitar que els pacients s'hagin d'estar més temps del necessari immobilitzats. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Les urgències del Taulí es fan cada any més de 150 contenció. Contencions tant de pacients amb problemes de salut mental que pateixen un brot com d'intoxicats per drogues. El protocol de quan s'ha de contenir algú és molt clar, però no està tan clar quin és el moment exacte en què s'ha de deixar anar el pacient. De fet, un pacient pot estar immobilitzat entre 4 i 72 hores. L'impulsor del Safety Hack, Xavi Pérez, vol que el dispositiu aporti dades a un procés fins ara subjectiu.
Treballar en un servei d'urgències amb molts monitors et dona la visió de que ho tenim tot controlat. I en aquest sentit, el temps, no?, que el malalt està en contenció, nosaltres anem cada 10-15 minuts a veure aquest malalt, però hi ha un espai de temps que és en negre, que no saps, no pots decidir perquè no estàs veient, no saps el que passa. Aleshores, torno a dir que és unes decisions molt subjectives que no quedaven registrades en lloc, i d'aquesta manera donem objectivitat a tot aquest procés.
El Safety Hack consisteix en uns sensors col·locats a les contencions del tòrax i les extremitats del pacient que mesuren l'activitat d'aquest i l'envien a una aplicació que alerta de quina és l'evolució del seu estat. El prototip ja s'ha aprovat en personal sanitari i abans de l'abril s'aplicarà en pacients. Eduard Soler, Tech Transfer de la Fundació Parc Taulí, assegura que la principal dificultat d'entrar al mercat és trencar el tabú que existeix entorn a aquesta pràctica.
Perquè això es tira endavant, és molt important que hi hagi, que tingui un sentit de mercat perquè s'hi puguin dedicar persones i per tirar endavant. Llavors això és la viabilitat econòmica que estem estudiant ara dins del programa. Som optimistes, però també és una situació, legislació, que, com bé ha dit el Xavi, és una mica tabú i en certs moments costa aixecar molt interès per molts actors molt importants de, doncs, com són actors de mercat.
De moment, gràcies al programa de Collider del Mobile World Congress, s'està estudiant la viabilitat econòmica del projecte. De fet, la intenció és crear una empresa que el vengui. Per saber el resultat, caldrà esperar encara uns mesos. Fins ara, el projecte també ha rebut finançament de les beques Taulí, el programa Cafè Aventura, Caixa Impuls i la Fundació Banc Sabadell.
No deixem el Taulí perquè des d'allà se'n fa una valoració molt positiva del Banc de Sang pel que fa a les donacions que avui s'han fet a Sabadell. 39 persones han passat aquest matí pel vestíbul de l'edifici Taulí de l'Hospital de Sabadell, on es pot continuar donant sang i plasma des de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit.
Des de fa 3 mesos, cada dimarts al matí i a la tarda es pot col·laborar amb el Banc de Sang i Teixits des de l'Hospital per Taulí. Avui, però, és un dia especial, ja que aquest dimarts s'emmarca en la marató de donants que s'està realitzant a tot Catalunya. L'objectiu és tornar a tenir les reserves de sang necessàries després de Nadal, quan les donacions baixen un 25%. De moment, l'aportació sabadellenca està molt per sobre de la mitjana, com assegura el portaveu del banc a la ciutat, Arnau Maspons.
Passat ja per aquí la donació de sang del Taulí, unes 39 persones, de les quals n'han pogut donar sang a 31, i han també 4 donacions de plasma, i la valoració que en fem és molt positiva perquè és realment gairebé és un resultat que en el pitjor dels casos és el que aconseguim fer en un dia. Amb la qual cosa, el rendiment o el nombre de donants que ens han visitat i que han vingut en són molts, i l'efecte marató, l'efecte de buscar i crear sinergies i complicitats amb els sabadellencs ha funcionat, i fins ara la valoració és molt positiva.
L'objectiu de la marató és arribar a les 10.000 donacions. Va començar divendres passat i acabarà aquest divendres 17 de gener.
Més notícies en format més breu. La unitat d'emergència social de Creu Roja a Sabadell ha sortit per quarta vegada des de l'activació de l'operació Fred l'1 de desembre passat.
Tècnics de l'entitat han repartit menjar calent i mantes a 9 persones que dormen al carrer o en infrahabitatges aquesta nit. En cas que les temperatures baixin per sota dels 0 graus, Creu Roja habilitarà l'alberg temporal a les dependències del carrer Marquès de Comillas. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, diu que és un dispositiu que està a punt per quan calgui activar-lo.
I estem preparats per en cas que hi hagi una alerta perquè les temperatures hagin de baixar per sota els 0 graus, efectivament obrir aquest centre d'acollida de la Creu Roja, i si no fos suficient amb les places que té aquest centre d'acollida, posar a disposició també el centre d'emergències municipal o allotjament, altres recursos que pugui tenir l'Ajuntament o que pugui proporcionar l'Ajuntament perquè tothom que ho necessiti pugui ser allotjat.
L'alberg té capacitat per a 10 llits, també hi ha servei de dutxa i es proporciona esmorzar i sopar calent.
Canvis en el calendari vacunal a Catalunya.
El Departament de Salut ha ampliat aquest 2020 la protecció contra el meningococ amb la vacuna tetravalent, que protegeix contra 3 tipus addicionals del bacteri. N'ha parlat en una entrevista al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora el doctor Valentí Pineda, president de l'Associació Catalana de Pediatria i infectòleg de l'Hospital de Sabadell.
Seguim a l'W i a l'Y, sobretot a l'W, que són serogrups que van començar a augmentar a Sud-amèrica ara fa uns 6 o 7 anys. Després van començar a augmentar a Europa, principalment a Anglaterra, Irlanda, Holanda, i finalment ha arribat a Espanya, i això ja ho veiem, que de forma cíclica aquesta bactèria o alguns serogrups d'aquesta bactèria augmenten o disminueixen. La causa no la sabem, probablement hi ha petites mutacions o soques més virulentes d'aquests serogrups i fa que apareixin de forma intermitent o irregular.
La dosi s'administrarà als adolescents a segon d'ESO durant el tercer trimestre escolar durant els pròxims 2 anys. A més, també es vacunarà la franja entre els 14 i 18 anys, considerada col·lectiu de risc. Amb les vacunes incloses en el calendari actual, cada any es prevenen més de 32.000 casos de malalties que afectaven els infants fa només 25 anys.
Els testos del passeig de la plaça Major es canviaran entre avui i dijous perquè els arbres puguin viure en millors condicions.
Les torretes actuals es canviaran per altres de més grans, amb la voluntat que els exemplars que hi ha plantats puguin viure amb més terra. L'actuació es farà entre les 8 del matí i les 5 de la tarda. El consistori ha comunicat que mentre es faci aquest canvi poden haver afectacions al trànsit del passeig.
I un apunt de comarca, presó per 2 traficants de drogues que venien a xix a menors a Rubí.
Els arrestats pare i fill oferien la droga als alumnes d'un institut del municipi. Tots dos estan acusats d'un delicte contra la salut pública. Les detencions es van efectuar dijous passat a les portes del seu domicili, tot i que no s'han fet públiques fins avui. En el moment de l'arrest, la parella de 71 i 22 anys portaven 12 grams de xix, 80 euros en bitllets petits i una navalla.
Continuem endavant. A falta de 10 minuts per arribar al punt de les 2, el dia 29 de febrer s'estrenarà el documental Canuriac, crònica històrica del barri a l'espai polivalent del Parc del Nord. Es tracta, segons el seu director, Xavier Rossell, del primer audiovisual sobre Canuriac.
Aquest és el primer treball audiovisual així amb un gran format, amb un, diguéssim, format documental, que explica la història del barri explicada per més de 26 persones, totes molt persones històriques de, que han vist néixer, créixer i desenvolupar aquesta barriada, no? Estem parlant d'un treball que penso que hem fet amb, bueno, amb moltes ganes i amb molta il·lusió.
Els seus autors, que ja van crear el documental de Torre Romeu, asseguren que només els falten serrells d'edició, com posar-hi la banda sonora i les 500 fotografies escollides.
11 mesos després d'haver començat el rodatge, Rossell, el realitzador Santiago Fletcher i Paco Vilches com a guionista es disposen a presentar la pel·lícula en el marc de les activitats del Febrer Cultural. L'accés del públic serà lliure i gratuït per conèixer, com explica Rossell, què hi havia a l'actual barri abans de ser-ho.
Allà només hi havia camps de blat, hi havia vinyes, i van haver de construir-se les cases, no? Allò que se'n deia l'autoconstrucció, a base de barraques, amb unes condicions absolutament pèssimes. No hi havia aigua, ni hi havia llum, ni hi havia escoles, ni hi havia assistència sanitària. Era realment el tercer món. Hi ha casos realment terribles, no? Alguns inclús ens expliquen que van arribar aquí amb burro, no? El seu mitjà de transport va ser venir de Múrcia amb un burro, i portant a sobre del burro, en el carro, animals per poder aquí vendre'ls.
Com a novetat, s'han registrat també imatges amb dron a la sortida de la projecció. Qui vulgui endur-se a casa el DVD ho podrà fer a preu de 10 euros.
Preparat per connectar? Sant Cugat?
Connectats.
Badalona?
Connectats.
Castellà?
Connectats.
El Prat?
Connectats.
Terrassa?
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Notícies migdia.
La Junta de Tractament de la Presó de Lledoners autoritza el primer permís penitenciari del president d'Òmnium Cultural, el sabadellenc Jordi Cuixart. Avui compleix una quarta part de la condemna per sedició imposada pel Tribunal Suprem i, com que ha estat confirmat el seu segon grau, pot demanar 36 dies de permís cada any. El primer permís que ha demanat és de 48 hores i cal que ara rebi el vistiplau del Departament de Justícia de la Generalitat. Avui també s'ha acollit aquest dret l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez.
Cuixart i Sánchez van ser els primers líders independentistes empresonats de forma provisional el 16 d'octubre de 2017. També són els que van rebre una pena de presó més baixa pels delictes de sedició, 9 anys de presó. Per aquests dos motius, sumats al fet que Justícia va confirmar el seu segon grau tot just fa una setmana, han permès que des d'avui tant Cuixart com Sánchez es puguin acollir el dret de demanar permisos per sortir de la presó. Concretament, ho podran fer 36 dies l'any i avui han demanat el primer per 48 hores. Ja ha estat aprovat pel centre de Lledoners i cal també el vistiplau de Justícia, que molt probablement tampoc s'hi oposarà. L'expresidenta del Parlament, la també sabadellenca Carme Forcadell, podrà començar a demanar permisos d'aquí a un any, al gener del 2021. Aleshores ja haurà complert un quart de la seva condemna d'11 anys i mig de presó per sedició i malversació.
Més informacions d'àmbit general. Continuem en clau catalana perquè Carles Puigdemont ha reclamat un mecanisme democràtic per l'autodeterminació en el seu primer discurs com a eurodiputat.
L'expresident crida al diàleg per trobar una solució política a Catalunya i reivindica la qüestió catalana, que diu que és un afer europeu i estarà present en la presidència de torn de la Unió Europea. Puigdemont ha rebutjat acceptar preguntes que han demanat els eurodiputats Dolors Montserrat del PP i Luis Garicano de Ciutadans. L'expresident ha intervingut aquest matí en el debat sobre les prioritats de la presidència de torn de la Unió Europea amb el primer ministre croat Andrei Plenković i la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen.
I Carles Puigdemont precisament i Toni Comín tenen la intenció de visitar els presos independentistes els dies 23 i 24 de febrer. L'expresident de la Generalitat ha recordat que segons el principi d'immunitat parlamentària hauria de poder circular lliurement per tots els països de la Unió Europea, inclòs Espanya. Els serveis jurídics del Parlament, d'altra banda, defensen que la JEC no pot treure l'acta de diputat a Quim Torra.
Afirmen que les atribucions de l'àrbitre electoral se circumscriuen als períodes d'eleccions en marxa i fins que conclouen. Consideren que el cessament ha de passar per la Cambra Catalana i afegeixen que, en tot cas, si fos cessat, podria mantenir el càrrec de president. Precisament, Torra ha convocat la taula de partits catalans per divendres a les 5 de la tarda a Palau, cridant tots els grups parlamentaris a la tercera reunió de l'espai.
El Consell de Ministres es reunirà a principi de setmana i no els divendres com fins ara.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha anunciat en roda de premsa.
La decisió que hemos tomado es la de celebrar los consejos de ministros ordinarios los martes y no los viernes. Es decir, al principio de la semana y no al final de la semana, como ha sido recurrente durante estos últimos años. En esta legislatura tenemos la intención de incorporar a nuestro funcionamiento métodos de funcionamiento mucho más dinámicos, métodos que nos permitan planificar, anticiparnos a los acontecimientos, como hacen otras muchas organizaciones, también las empresas, y responder en consecuencia a los problemas con premura y también con eficacia. Precisamente por eso, las reuniones ordinarias de los consejos de ministros serán al comienzo y no al final de la semana para anticipar y también para programar, que es importante.
Sánchez ha reunit avui el primer Consell de Ministres del Govern de Coalició, el segon més nombrós de la història, amb 23 membres, dels quals 11 són dones i 5 són d'Unides Podem. Sobre la taula avui, els membres de l'executiu tenien la proposta de situar l'exministre Dolores Delgado al capdavant de la Fiscalia General de l'Estat i donar llum verd a l'augment del 0,9% de les pensions per aquest any, una mesura que l'anterior executiu va posposar fins que n'hi hagués un de nou.
La Policia Nacional ha destapat una xarxa d'explotació sexual infantil a Mallorca.
La descoberta està possible arran de la violació d'una nena de 13 14 anys a Palma la nit de Nadal. Les autoritats tenen constància d'almenys 16 casos i tot i les víctimes de la xarxa eren menors tutelats per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Recte final del Notícies Migdia, l'Associació Vallès Amics de la Neurologia l'Avant vol donar a conèixer la seva tasca a més ciutadans. Amb aquesta finalitat, aquest divendres arriba a Cal Balzac l'Acústica Avant.
La contraportada.
Es tracta de la primera edició d'una jornada benèfica de música en format acústic que té un doble objectiu, donar visibilitat als programes de l'Avant i recaptar fons per becar els seus serveis a persones que els necessiten però que no se'ls poden permetre.
És la primera edició de l'Acústica Avant, però la iniciativa ve per quedar-se. Així ho ha apuntat al programa al matí la impulsora del concert, Cristina Castanyer, que confia arribar a persones que encara no coneixen l'Avant.
Ens agradaria molt veure cares noves, veure gent que encara no conegués l'Avant o que n'hagués sentit a parlar poc i a través d'aquest petit concert acústic doncs poder-los mostrar quina és la tasca i quin és el projecte, ja que creiem que el públic no ha de tenir d'una fundació.
Sobre l'escenari de Cal Balzac hi pujaran artistes de la comarca com Loxias, Intimne i Elizabeth Taylor, que sentim de fons. Tots ells portaran una selecció de temes musicals pensats per a tots els públics. El concert arrencarà a 8:15 del vespre aquest divendres i té un preu d'entrada de 6 euros. Aquests diners es destinaran al programa de beques de l'Avant, que durant el 2018 va finançar els serveis de l'associació a 91 famílies.
Posem així el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de sort. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials. Ara, tota la informació esportiva recollida a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.